Temps de cega, de Magí Balcells i Balcells. Capítol 10. Alcohol i violència. Un mes després, 27 de setembre de 1638. Les Piles, Principat de Catalunya. El sol caia per darrere el coll de Déu Gràcies, sumint a la baixa Segarra en la penombra, alhora que la marinada arribava per darrere el Montclar i escampava una forta olor de bosc molt típica de la tardor. Mentrestant, dins la petita casa de Cala Viuda, Maria i Caterina preparaven el sopar, mentre el padrí Joan entretenia la canalla davant les brases de la xemeneia. «Ah, Maria!», va cantar la padrina Coloma, entrant a casa amb un cistell ple de rovellons i alguna llanega. «Collons, vens carregada!», va exclamar el padrí en veure el cistell ple. «Sí, noi, el bosc està que enamori», va dir la padrina. «On ho has trobat, això?», li va preguntar el padrí. «El bosc», va exclamar ella. «Cap a la Pineta o la Balsella?», va preguntar el padrí. «No t'ho diré on els he trobat, que després els hi expliquis als teus amics i ens els fotin, que tens la llengua molt llarga. Però gana passem, perquè ara que hi ha bolets, els teus amics ens fotin el menjar», va dir la padrina, acostant-se a la xemeneia i mirant el foc. «Què passa? Què miris?», va dir el padrí. «S'han d'escarbotar aquests troncs, que necessitem brasa per coure els bolets», li va dir la padrina. «Me'ls deixaràs coure a mi?», va preguntar el padrí. «No, que tu no els saps coure, els escaldufis», va dir la padrina, mirant que tothom ja fos a casa. «I l'hereu? Encara hi és el tros?» «No, mare», li va respondre Maria. «Ha anat al castell. El senyor Batlle ha fet cridar tots els caps de les cases». «Tots els homes al castell? Això no té bona pinta», va dir la padrina. «Per què els ha fet cridar?» «No ho sé», va respondre Maria. «L'hereu m'ha dit que ahir molts batlles de la comarca es van reunir amb el veguer i el virrei». «Malament. Quan s'ajuntin els de dalt, els de sota prenin mal», va dir la padrina. «Potser és una bona notícia», va dir Maria. «No ho crec», va exclamar el padrí. «La teva mare té raó. Dubto que els hagin convidat a berenar per celebrar el naixement de la infanta Maria Teresa. Si els han fet cridar, només pot ser per dues coses. O volen quartos o homes per la guerra». «Homes per la guerra? Ja se'n guardaran prou», va exclamar Caterina. «I de quartos res, si estem pelats, feines tenim per menjar cada dia i això que ens matem a treballar. A l'asa que més treballa és el que li donin menys palla», va deixar anar la padrina. De sobte, es va obrir la porta i va entrar l'hereu Joan amb la cara completament desencaixada. «Què, fill?», va dir el padrí. «Què volia el batlle?» «Escanyar-nos», va exclamar l'hereu. «Cago en la mar que els va parir a tots plegats». «Què passa, fill?», va dir la padrina. «A partir de demà haurem d'allotjar 7 homes dels terços de Castella durant 2 setmanes», va explicar l'hereu. «Com? Aquí a casa?», va preguntar el padrí. El virrei i el veguer de Montblanc van reunir ahir a tots els batlles de la comarca, acompanyats de diversos jutges de l'audiència, i els van comunicar que haurien d'allotjar 3.000 homes en tots els seus pobles durant 2 setmanes, explicava l'hereu Joan. Els magistrats de l'audiència van deixar ben clar que aquells que es neguessin serien enviats a galeres. «Me cago en Déu», va dir el padrí. «Joan, no reneguis», li va replicar la padrina. Els tercios eren l'exèrcit més poderós del planeta, un exèrcit invicte a les ordres de la monarquia hispànica, només comparables a la grandesa i eficàcia de les antigues legions romanes. Un tercio era una unitat militar d'infanteria composta per 3.000 homes, dividits en 10 capitanies de piquers i 2 d'arcabussers, cadascuna composta per 250 homes, tots a les ordres d'un capitán general. Des de la seva creació un segle enrere, els tercios s'havien fet famosos per la seva resistència al camp de batalla i es considerava que eren invencibles. 3.000 homes?», va dir Caterina. «Això és intolerable. 3.000 homes més cap al Rosselló?», va exclamar el padrí. «No van cap al Rosselló. Retornen a Castella», va afirmar l'hereu. «Com? Ja ha acabat la guerra?», va preguntar Maria. «No ho sé», va dir l'hereu. «El cas és que els haurem d'allotjar. No ens podem negar?», li va preguntar Caterina. «El senyor Boixadors ha deixat ben clar que no tenim alternativa. Les Piles haurà d'allotjar 238 militars, 7 per cadascuna de les 34 cases», explicava l'hereu amb resignació. 7 a cada casa? A casa nostra no hi caben 7 persones més», va dir Maria. «Per què no em posin més al castell? Al castell n'hi caben 30. «El castell no allotjarà ningú», va respondre l'hereu a sa germana. «Els nobles i l'església estan exempts, i també la vila de Santa Coloma. El virrei no vol fer enfadar els colomins». «Els colomins no són bons ni amb arròs», va dir la padrina. «Els colomins no en tenen cap culpa, mare», va dir Maria. «Això és cosa del malparit del virrei». «I quins pobles allotjaran?», va preguntar el padrí. «Tots els pobles i masos de la contrada menys la vila», va respondre l'hereu. Els masos també? Va preguntar el padrí. Sí, a l'Ispilis li toquen 7 militars al Mas de Luguet i 7 a Mas d'en Bou. I tots aquests pobles també els hi fotin 7 militars per casa? Va preguntar el padrí. No, Vallespinosa i l'Ispilis són els que haurem d'allotjar més gent per casa, va respondre l'hereu. I això per què? Es va queixar Maria. El senyor Batlle ens ha dit que segurament el virrei ho ha decidit així per escarmentar les poblacions amb una tradició bandolera més notable. Es veu que l'últim assaltament al Coll de Déu Gràcia es va fer enfollir el virrei, explicava l'hereu. Ja veus que n'hem tret de la teva maleïda causa, va dir-li la padrina a Maria. Haurem d'allotjar 7 militars i en Llorenç i en Magí no poden tornar a casa. Si ens allotgen els militars, no és per culpa de la causa, és per culpa del desgraciat del virrei i la seva guerra en França, va dir Maria, alçant la veu. Hauríeu d'estar orgullosa que el vostre fill i el meu marit s'enfrontin a aquesta injustícia. Uns pares que no poden veure els seus fills no és motiu d'alegria, al contrari, va dir la padrina. I no me'l parlis del rei. Ofendre el rei és ofendre el nostre senyor. A la merda el rei, va cridar l'hereu. Voleu parar? No és moment de barallar-nos, va dir el padrí. Ara hem d'estar més units que mai. El comte de Savallà m'ha donat notícies d'en Llorenç i en Magí, va dir l'hereu. Ah, sí? Va dir la padrina, preocupada. Sí. M'ha dit que no patim per en Llorenç i en Magí. M'ha dit que estan segurs i que ara mateix són camí a Florència amb el baró de Vallespinosa en una missió molt important. A Florència? Va preguntar la padrina, espantada. I què collons hi han d'anar a fer a l'estranger? Va preguntar el padrí. No ho sé, va contestar l'hereu. Però el senyor Boixadors m'ha parlat d'ells com si fossin herois. Mai havia vist el comte tan content, explicava l'hereu, estranyat. Clar, com que ell no ha d'allotjar ningú, va deixar anar la padrina. El malparit de l'Enric li ha dit que creia que els bandolers s'havien amagat a l'església, però el comte Boixadors no li ha fet cas. Llavors, el molt llepaculs, per guanyar-se la seva atenció, li ha dit que si volia ell podia allotjar 20 homes, va dir l'hereu. És més just company de cop aquest de l'Enric, va dir el padrí. El qui fa més el valent sempre és l'últim al sometent. Quin desgraciat, va exclamar la padrina. Què és Florència? Va preguntar el petit Miquelet, tot acostant-se al seu tiet. Un lloc on hi ha moltes flors? No, fill, li va dir el padrí, tocant-li el cap. És una ciutat d'Itàlia. Què és Itàlia? Va preguntar en Miquelet. És un país estranger que està molt lluny, li va dir l'hereu. I què hi han anat a fer el papa i el tiet? Va preguntar en Miquelet. No ho sabem, fill, li va dir el padrí. Però jo vull que tornin, va dir en Miquelet, tot posant-se a plorar. L'endemà, a les 7 de la tarda, els 238 soldats van arribar a les portes de les Piles. Els caps de les cases esperaven davant el portal mentre el batlle anava anunciant el nom de les cases. Aquests s'acostaven i el batlle els atorgava 7 soldats a cadascun. Cal Maginet, cal la Coixa, cal Huguet, cal Empina Colza, cal Meixant, cal Enterramorts, cal Prous, cal Briançó, cal Rebregat, cal Barreter, cal Talavera, cal Arramallera, cal a Sisqueta la Baixa, cal Genovès, cal Jové, cal Pixatorp, cal Borrell, cal Bufaclatells, cal la Margarida, cal la Viuda. L'hereu es va avançar en sentir el nom de la seva casa i abans que el batlle li atorgués els soldats, li va preguntar. I com se suposa que ens hem d'entendre si no sabem parlar el castellà? No ho sé, Joan. Només sé que els hem d'allotjar i que, segons les constitucions de Catalunya, només tenim dret a sal i vinagre per amanir, foc per escalfar-se i una taula on menjar. El menjar se l'hauran de pagar ells. El batlle va comptar fins a 6 homes i un d'ells, tot agafant un paper, va anunciar. El excelentísimo señor don Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, grande de España, capital general del Tercio de Castilla y marqués de los Vélez y de Molina. El marqués de los Vélez va avançar amb un somriure irònic, tot mirant a l'hereu Joan, vestit amb una lluïda armadura i caminant amb una pompa i solemnitat que va fer esgarrifar l'hereu. Haurem de llotjar un general? Li va preguntar l'hereu al batlle. No sabeis hablar en cristiano? Li va dir el marquès de los Vélez a l'hereu de forma impertinent. Ordres del virrei Santa Coloma, va respondre el batlle a l'hereu amb resignació. Els 7 homes es van posar a seguir l'hereu. Tret del capitán general, la resta eren homes joves i corpulents, vestits amb una malla de metall i el típic casc de morrió dels tercios. El morrió era un casc de metall amb una cresta afilada que acabava en forma punxant per davant i per darrere, que s'havia posat molt de moda des del segle passat pel seu gust per part dels conqueridors castellans de les Índies. Dins la unitat dels tercios, només els piquers portaven el casc per protegir-se de la càrrega de la cavalleria. Per tant, Els 6 soldats de Cala Viuda eren tots piquers. Aquells 6 piquers, que de normal com a militars eren homes extremadament orgullosos i agressius, amb la presència del seu capitán general estaven completament eufòrics i estaven fora de si. Doncs la presència del marquès de Los Vélez assegurava que tindrien millor tracte que la resta pel que respectava a l'allotjament. Qui gosaria negar bones viandes i un bon llit a un capitán general? Els soldats van seguir l'hereu Joan Balcells, a través del portal i empinant la pujada cap a Cala Viuda. «Menuda mierda de villorrio nos ha tocado», va exclamar un dels soldats. «A ver qué nos dan de comer estos payeses agarraos», va deixar anar un altre. «Lo pasaremos bien, tranquilos», va dir el marquès de Los Vélez. «Dice el virrey que esta es una casa de bandoleros y está seguro que uno de los hombres de esta casa mató a un recaudador de impuestos hace 4 años. Y más importante aún, según el virrey, en esta casa vivían los bandoleros que robaron un importante diamante al rey hace unos meses. Dice el virrey que debemos sacarles información al respecto, sea como sea, sin importar los medios. Se van a enterar de lo que vale un peine. Tenemos licencia del virrey para hacer lo que estimemos oportuno. Además, el virrey dice que hay una hermosa mujer. Con ella nos lo cobraremos». L'hereu intentava escoltar què deien, però no en tenia res. L'únic que va poder entendre va ser bandolero, la qual cosa li va fer molt mal espina. Entrant a Cala Viuda, quan els soldats van veure l'interior de la petita casa, un d'ells va exclamar: «¿Dónde cojones se supone que tenemos que dormir? Què diu que què, aquest carallot?», va deixar anar a la padrina. «No ho sé», va dir el padrí. «Què parlin? Castellà?», va preguntar a Caterina. «Em sembla que sí», va dir l'hereu. «¿Que dónde cojones vamos a dormir?», va cridar el soldat amb cara d'enfadat. «Crec que diu alguna cosa de dormir», va dir l'hereu. «Aquí, aquí». L'hereu els va mostrar una petita habitació amb diversos jaços de palla. «¿Crees que somos animales?», va dir el soldat amb violència. «Aquí dormireis vosotros». L'hereu es sentia amb por, sense entendre res de res. «Trae vino», va dir el marquès de Los Vélez, asseient-se a la taula i mirant a la jove Maria. «A què?», va preguntar l'hereu. El marquès va fer el signe de beure galet amb la mà i llavors l'hereu li va donar un canti ple d'aigua. El marquès el va alçar i el va sacsejar. «Què collons xinxolli aquest carallot?», va dir la padrina. «Silencio, vieja», va dir el marquès, alçant el canti i veient que rejava aigua. El marquès va mirar l'hereu, li va fer un somriure irònic i, a l'instant, va llançar el canti violentament contra la paret, trencant-lo i fent arrencar el plor de la canalla. «He dicho vino», va cridar el marquès. «Registrad la choza y traedme vino o cualquier cosa con alcohol», va dir als seus soldats. Al moment, els soldats es van posar a inspeccionar tota la casa, obrint calaixos i armaris, llançant-ho tot per terra sense cap mirament i buscant a cada racó fins que, a la cuina, van trobar un porró ple de vi i 5 ampolles de ratafia. El marquès va agafar el porró, es va alçar de la taula, va anar cap a la llar de foc, es va posar a 2 dits de la cara de l'hereu i, tot assenyalant el porró, li va dir: «Vino! Esto es vino, payés ignorante», va alçar el porró i va començar a beure. «No, no», va dir l'hereu, «només teniu dret a vinagre per...» «No», va cridar el marquès. «Has dit jo no?», va mirar un dels seus homes i li va fer un senyal de sentiment. El soldat va pensar fins a ser a prop l'hereu. Es va treure el casc mentre el mirava directament als ulls i, en un ràpid i fort moviment, va colpejar la galta de l'hereu amb el casc. L'hereu va caure a terra estabornit mentre la padrina, Caterina i Maria cridaven, alhora que els 4 nens arrencaven a plorar amb més força i morts de por. «Preneu els nens», va dir el padrí des de la xemeneia. Tots els soldats es van posar a riure, assenyalant a l'hereu mentre la canalla seguia plorant. «Mira, què hacemos con tu vino», va dir un dels soldats. Els soldats s'anaven passant el porró, rient i assenyalant a l'hereu, bevent un a un pel broc gros fins que el van deixar buit i el van trencar violentament contra la paret. «Ha fet callar esos hijos de puta», va cridar el marquès mirant a la canalla. «Maria, agafa els nens i pren-los a les golfes», va dir la padrina. La jove Maria es va alçar i va anar en direcció als nens, però llavors el marquès la va agafar pel braç i, tot mirant els seus companys, els va dir: «Bueno, ha llegado el momento de cobrar, ¿no os parece?». «Oh, sí, carne tierna», va respondre un altre, mirant a Maria amb luxúria. «Hace mucho que no descargo», va deixar anar un altre. «Me pido el primero», va dir un altre rient i acostant-se cap a Maria. «Yo soy el general. Me gustan sus tetas. Me la follaré yo primero», va dir el marquès rient. «Sostenedla y encerrad estos muertos de hambre». Els soldats van agafar Maria pels braços mentre aquesta es movia per intentar escapar-se. La padrina va intentar ajudar-la, però li van propinar un cop al ventre i va caure a terra de genolls. El padrí plorava de ràbia des de la xemeneia, entenent que no tenien res a fer, i acariciant els seus nets. «¿Dónde está el diamante?», va preguntar el marquès mirant el padrí. «¿Qué diu?», va dir Caterina. «¿Dónde están los bandoleros?», va cridar el marquès, tot agafant a Maria per la mandíbula. Malgrat que no entenien el castellà, tots van entendre el moment que el marquès els preguntava per Llorenç i Magí. Ningú va dir res. Davant el silenci, el marquès va donar un cop de puny al ventre de Maria i un cop aquesta es va doblegar endavant, va colpejar-la la cara amb el genoll, trencant-li una dent i fent-la sagnar per la boca. «Pare desgraciat!», va cridar el padrí. «I Flor d'Espina?», va cridar el marquès, girant-se i acostant-se cap al vell i als nens. «No ho sé», va dir el padrí. De sobte, el marquès va agafar el petit Miquelet pel braç, el va estirar cap a ell i li va posar un punyal davant del coll. «¿Dónde está Flor d'Espina?», va dir el marquès, mirant el padrí. El padrí es va empassar la saliva i, sense dubtar ni un instant, va dir: «Florència, Itàlia!». «Muy bien», va dir el marquès, deixant el petit Miquelet i posant-se a riure. El petit Miquelet, sense pensar-ho ni un instant, va començar a cantar: mal padranyal, defensors de la terra, mal padranyal». Després es va acostar al marquès i el va escopir. Aquest li va donar una bufetada i el Miquelet va rodolar pel terra. Llavors, tot rient, el marquès es va acostar a una ampolla de ratafia, va fer un glob i, tot mirant el petit Miquelet, li va dir: «Ahora verás cómo nos follamos a la puta de tu madre. Se te pasarán las ganas de deshonrar un capitán de los tercios hispánicos. Sostened al crío, quiero que lo vea, y encerrad a todos los demás». Els homes van agafar Caterina, els nens i el padrí, i els van fer entrar al rebost. Després van agafar la padrina a braços i a Joan, que encara estava inconscient, i els van conduir al rebost. Els van tancar tots i es van dirigir cap a Maria, mentre un d'ells tenia el petit Miquelet immobilitzat, agafant el seu cap i girant-lo en direcció a la seva mare. «Tanca els ulls, Miquelet!», li va dir sa mare. Maria hauria començat a insultar tots aquells homes, però no ho va fer per impedir que en Miquelet pogués escoltar les penes de la seva mare. Sense cap més opció, es va deixar fer. Els militars li tocaven els pits i li llepaven el coll, mentre el marquès bevia de l'ampolla de ratafia com si fos aigua. «Sacad-li la ropa i bebet!», va dir el marquès, assenyalant les ampolles de ratafia. Els homes van començar a passar-se les ampolles i a veure com si no hi hagués un demà, alhora que anaven arrencant les vestidures de Maria i l'anaven tocant per tot el cos. Mentrestant, el marquès s'anava traient l'armadura amb l'ajuda d'un soldat i anava bevent ratafia. «Qué asco de bebida!», va deixar anar el marquès. Quan va quedar amb l'armadura treta i el vi i la ratafia començaven a fer efecte, es va acostar a poc cap a Maria i va dir: «Sujetad-la». Els soldats la van estirar sobre la taula, completament nua, mentre l'aguantaven per les extremitats. El marquès es va posar entre les seves cames, es va treure el membre, es va escopir la mà, va refregar la saliva contra el sexe de Maria i la va penetrar. Maria plorava de fàstic i ràbia, intentant no fer soroll perquè en Miquelet no sentís res. El petit plorava irremeiablement amb els ulls tancats, quan de sobte el soldat que el sostenia li va obrir els ulls a la força. «Tanca els ulls, Miquelet!», li va dir Maria. «Habla en cristiano, zorra!», va dir el marquès, tot propinant-li un cop de puny a la mandíbula. Just en aquell instant, Maria es va desmaiar per l'efecte del cop, mentre el marquès l'encastava violentament sense més resistència, com si no fos res més que un tros de carn. El petit Miquelet, veient a la seva mare sense sentits, amb el braç penjant de la taula i movent-se al ritme de la penetració del marquès, va vomitar. El soldat que el subjectava, tacat pel vòmit, no s'ho va pensar ni un moment. Va colpejar el Miquelet al cap i el nen va caure a terra inconscient. Mentrestant, el marquès encastava Maria amb cops forts i secs, cada cop més ràpid, fins que, passats només uns instants, va parar. Després, un a un, la van violar fins a deixar-la mig morta i sagnant.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.